Després demanem al públic assistent si vol tenir una intervenció perquè no ha presentat la instància, però ho pot fer en aquest moment, sempre i quan ens resti temps suficient per poder-los atendre de manera adequada. En primer lloc, i per ordre de petició, tenim una petició de la senyora Maria Àngela Palacios, que coneixem ja força bé en aquest plenari. Senyora Palacios, té la paraula.
Vale. Hola, bona nit a tothom. Associació Veïns del Centre, com bueno, ho saben pràcticament tots. Ja presenté, o sea, los tres temas que tengo, voy a procurar ser lo más escueta posible. Y les agradecería muchísimo, señora alcaldesa, que tomaran nota de que Bodega Tomás, el espacio, continúa. Entonces, los asociados invidentes, que son un matrimonio de nuestra asociación que va con perro guía, se encuentran en muchísima dificultad. Hemos encontrado incluso un articulado de el cuarto y quinto de un boletín del 2010, nos ha costado un poquito, pero lo hemos encontrado, sobre mínimo y máximo de lo que son las aceras. Entonces yo me permito darle al señor para que se lo entregue y a ver si ya por tercera vez que lo decimos se soluciona esto, porque estos señores, yo me imagino que ustedes han tomado nota y lo han hablado, pero siguen con las mismas. Mire, otra fotografía, tomada el sábado por la noche a las 10:30, este sábado pasado. Bueno, lo de Bodega Tomás ya lo saben. Aparcamiento en la Plaza Barcelona. También le muestro, le mostré unas fotos al síndico y esto está otra vez en manos de síndico porque me escribieron de vía pública el señor Jaume González diciendo que lo dejaban en manos, que estaba solucionado, pero no, señora, no está solucionado. No hay una moto sino dos y a veces tres. Y claro, me pregunto cómo funciona esto. Entonces la secretaria del síndico, señora del Río, ha hecho un escrito con las fotos demostrando que continúa el problema de aparcamiento. Otro sí, pizzería Mezzaluna. Estos señores vuelven a poner, tenemos incidencias de bajo de balcón, ponen mesas y sillas y esto no está permitido por normativa. Y lo han hecho reiteradamente durante toda la semana y he hecho fotos yo durante estos últimos días, tres fotos, viernes, sábado y domingo. Como he hecho al señor Alay de Medio Ambiente, nota que este señor me resuelve, como muchos de ustedes, bastante cosa, me permito también dárselo y a ver si ponemos un poquito de orden. Tercero, la Festa Mayor. Tuvimos también una reunión con el síndico y con la señora, me parece que es Cristina Recasens, puede ser, ¿no? Sí, que es del departamento de la señora Fortuny. Esta señora, a la vista de un informe que hice el año pasado de tres hojas, porque pasó de todo y más, no pasó más porque no había más Fiesta Mayor. Yo le rogaría que, tal como me habló la señora Recasens, pues miráramos de, yo ya entiendo que ha de haber, sí, cuatro días, todo lo que ustedes me digan, pero un poquito más de comedimiento en el horario, en fin, si acaba la fiesta, pues que no se instale toda la gente que bebe y tal allí a continuarla, y un poquito, un seguimiento sobre todo el horario, y también les rogaría la sonometría, porque muchos vecinos, sin aumento de sueldo ni cobrar, pero trabajamos. Sin cobrar, trabajamos y mucho. Y a las 6 de la mañana, pues verá usted, si acaban a las 3 o las 4, cuando te pones bien el camión de la basura, puntual como el solo, y me parece muy bien, a quitar toda la cosa y no dormimos ni una hora.
Volve.
Yo les rogaría eso, sobre todo al final, y la sonometría, que no la levanten como cada año, porque entonces ya estamos como los estadios.
Señor.
En esa plaza emblemática retumba, no se puede usted figurar.
Bueno, senyora Palacio, li agraïm la intervenció, com sempre. La senyora Paraire diu que té alguns temes per comentar-li. Nosaltres anem fent seguiment d'aquestes qüestions i, per tant, som conscients de que el problema del soroll és un problema important. Hem mirat de millorar al llarg de tots aquests anys que venim treballant amb vostè i penso que hem aconseguit millores importants. La Festa Major sabem que és una excepció, però ho estem treballant. Senyora Paraire, té la paraula.
Sí, lo de la Bodega Tomàs ho mirarem, però l'espai que ocupa normalment dissabte al vespre, a l'hora que vostè diu, no ho sé exactament, evidentment, però en principi ha de complir la normativa, l'espai que té, jo no vull dir que no s'ho saltés, mirarem d'estar sobre. Del tema de la plaça Barcelona, sap vostè que estem amb obres, per això ha sigut aquesta setmana que suposo que, com la plaça està tancada, les terrasses dels bars també estan una mica afectades per aquestes obres de millora que estem fent de substitució de l'arbrat i de nova plantació. Li demano que tingui aquests pocs dies de paciència que queden, l'obra ja s'hagués acabat, ha plogut, i això ens ha fet endarrerir. També hem de pensar que és un motiu justificat que ha sigut el de les obres. Pel que fa a les motos que ha dit que estaven mal aparcades, doncs ja ho mirarem. Sap que hem posat en marxa el nou sistema d'accés a l'àrea de vianants, on podem detectar qui en fa un mal ús d'aquest accés, i també doncs, el tema dels estacionaments. Però també crec que pot reconèixer, i amb tota la raó que vostè té, doncs, que estem prenent tot de mesures que ens ajudin a posar ordre a la convivència, i ens hem d'anar acostumant tots. Per tant, si vol venir a dir cada cosa o cada infracció que vostè detecti, doncs la pot venir aquí, però crec que també doncs, estem fent un esforç per entre tots doncs, anar millorant aquests espais de convivència, que és la via pública, sobretot.
Gràcies. Sí. O sigui, alrededor, diguéssim, de lo que és la plaça, i ningú no lo pone bajo façana. I este senyor
acaba aquesta setmana, vull dir que ja suposo que ho acabem ja. Gràcies.
Gràcies, senyora Palacio. Té la paraula la senyora Cristina Valdés. No hi és? Doncs si no ha vingut i si ve al llarg de la sessió ja li donarem la paraula. La següent petició és per part del senyor Jaume Espina, que està aquí davant. Li faciliten el micròfon. Endavant.
Alcaldessa, regidores, regidors i gent que esteu per aquí. A veure, el motiu, jo estic aquí com veí del barri de Sant Francesc, Sant Francesc de Sant Domènec, perquè portem una temporadeta bastant... A veure, el barri de Sant Domènec és un barri, era un barri absolutament tranquil, un barri en el qual només circulaven la gent del barri. Els carrers es feien servir la gent que hi viu. Entre una cosa que és el Marc Antic i una altra cosa, les obres que s'han fet a l'Avinguda de Graells, el barri s'ha convertit en un verdader laberinto. Llavors, a nosaltres, o a mi personalment també, ens agradaria saber, si més no, dues coses. Nosaltres, perdó, abans de fer la pregunta, nosaltres cada diumenge les aceres estan plenes de cotxes, a sobre les aceres. Per què? Són gent que van al Mercantic. Hi ha un camp de futbol on els diumenges s'habilita com a pàrquing de Mercantic, perquè a més ho posa, pàrquing Mercantic, que si aneu a veure l'ara, us trobareu que no es pot jugar a futbol, perquè, com ha plogut, les voreres dels cotxes, les roderes dels cotxes, l'han malmès per tot arreu. Llavors, davant de tot això que està passant a la barri, volíem fer dues preguntes molt concretes. Primera pregunta, quin tipus de llicència té Mercantic per poder ocupar tota una via sense poder circular ningú, ni cotxes, ni motos, ni bicicletes, ni vianants? I si té una llicència d'ocupar tota la via pública sense deixar passar res, que ens expliquin, que ens ho diguin i que a més ens diguin quina taxa paga. Perquè, si vostès no saben, nosaltres sí, cada paradeta que es posa en tot aquell sector que és públic, els senyors de Mercantil cobren 40 euros. I com aproximadament hi ha 40-50 paradetes, fem números, multipliquem per 12 i veiem quina relació té el benefici net pur que té Mercantil en relació a la taxa que paga. I segona cosa, que quan aquest primer diumenge de mes es talla el carrer, nosaltres tenim els veïns del carrer Igualada i del carrer Solsona que no poden entrar a casa seva perquè no tenen cap remei. O sigui, o entren en direccions en sentits contraris, per un costat o per un altre, amb el risc que això suposa, o des de les 6:30 del matí fins a les 4 de la tarda han d'anar a fer un cafè, o a sopar, o a dinar, o... Llavors ens agradaria que ens contestéssiu aquestes preguntes. N'hi ha moltes més, però ja vindrem.
Doncs moltes gràcies, senyor Espina. En tot cas, dir-li que sí que hi ha una autorització de via pública per un cop al mes, per tant, per tallar aquella via un cop al mes. És una autorització de via pública que no comporta cap pagament de cap taxa. taxa, per tant l'Ajuntament no rep res. L'Ajuntament, quan va fer l'autorització de via pública, un cop al mes va valorar la singularitat de l'espai, del mercat, el que comportava a nivell de dinamització cultural i econòmica per Sant Cugat. Entenem, som conscients de les molèsties als veïns i, per tant, també la tinent d'alcalde s'ha reunit diverses vegades amb els veïns i veïnes per entendre i millorar la situació. Sabem d'aquests dos carrers concretament perquè es troben amb aquesta possibilitat, però estem en vies de poder-ho solucionar i, efectivament, Mercantic en aquest moment és una singularitat, és una peça que urbanísticament està qualificada com un sòl industrial. Hi ha, a més, uns pisos i un residencial en aquest en espai d'equipaments, jo diria que el residencial està en equipaments, per tant, tot això ho haurem d'acabar regulant en aquest plenari, i per tant ens interessa molt també anar tenint l'opinió. El que sí que activem és aquest aparcament, perquè si no seria pitjor la situació i per tant hem d'activar, donar una solució municipal, activem aquest aparcament provisional del camp de futbol, però entenc que si hi ha cotxes aparcats sobre la vorera, aquests cotxes no haurien d'estar aparcats sobre la vorera perquè això s'està mal aparcat, per tant, és a dir, no és que no donem disposició d'aparcament i per tant aquí haurem de fer una revisió en relació a les infraccions que s'estan produint al barri. No sé si volen completar l'explicació, senyora Paraire, si vol.
No, comentar en la línia que ha dit l'alcaldessa, sabem de la dificultat que ens van explicar a l'hora d'entrada i sortida amb els diumenges que hi ha la descarregada de primer de mes. Estem acabant de mirar una solució perquè els diumenges de primer de mes els veïns que us quedeu en aquest sentit, sobretot una finca en concret que no poden sortir, poder-ho solucionar. I esperem que per aquest principi de mes ho tinguem solucionat.
Senyor Espina. Bueno, senyor Espina, Senyor Espina. Senyor Espina, molt bé. Bueno, no és veritat, no és cert, no és així, no és així. Bueno. No, de cap manera, la gent que ha d'anar a casa seva ha de poder entrar a casa seva i li hem de garantir que pugui anar a casa seva. Senyor Espina, en parlem. Li estem dient que estem... Demà al matí serà
solventat. El diumenge el tindrà solventat.
Senyor Espina, estem treballant en això, d'acord? Molt bé, a ciutadans que vulguin intervenir en aquest plenari, em poden identificar nom, cognoms i el tema? Sí? Sí? Molt bé. Sí? Javier? Jané. El tema? Molt bé. Vol dir àrea verda, no? Sí. Sí, algú més? Sí. Sí. Molt bé. Algú més? Eduard Ruiz. Can Barata, molt bé. Doncs, senyor Bartual, té la paraula.
Va, torno a ser el veí pesadet de Torrenegra. Torno a dir el mateix que vaig dir l'altra vegada, però no parlaré de tot. Torno a dir que estic totalment decebut amb els partits d'aquí, perquè es parla molt, però al final no han fet res. Torno a dir que vaig parlar d'una cosa molt perillosa, que era un pou que hi ha sense cobrir i que passaran la marxa infantil a menys de 10 metres del pou i ningú ha fet res, encara és l'hora que algú em pregunta on és, con lo qual no sé què pensa tothom. Torno a parlar dels carrers que amb aquestes pluges bueno, poden comptar com està. Torno a parlar, si avui a migdia, quan he marxat d'allà, no sé si ho han tret, però torno a parlar de la deixalleria que torna a haver-hi, de mobles, etc etc. I no parlaré de les entrades i sortides, perquè l'última vegada em vau dir que no era qüestió de l'Ajuntament, que era qüestió de la Diputació, però bueno, o de la Diputació, o de no sé, de, no, va, bueno, que sigui. Però bueno, és que encara estic esperant que de tot el que vaig parlar, algú faci alguna cosa. Algú, no sé quin partit, ni quin, però algú faci alguna cosa, ni policia, ni tal. Amb la qual cosa, tornaré a ser pesadet, tornaré a vindre als plens, però com alguna persona que aquí que ve a cada ple, tornaré a ser el pesadet de sempre per parlar d'això.
Molt bé.
El segon tema és el tema de circulació. Sant Cugat està ple de rotondes. Les rotondes, en principi, tindria que ser una eina per descongestionar el tràfic, en principi. Si vostès venen de Rabassada, passen per davant del Sant Crist, ja, quan arriben hi ha una rotonda al final, que és els jesuïtes, lo lògic seria que la gent que vol anar cap al col·legi, que hi ha a la part de la dreta, a l'esquerra, anés a la rotonda i girés per allà. Què passa? Es formen cues al dematí perquè hi ha gent que està esperant per girar amb esquerra quan a 20 metres tenen una rotonda que poden donar la volta. Les rotondes, perdó, les cues afecten a tot el que hi ha de Sant Crist. O sigui, els cotxes que pugen cap a Barcelona, els cotxes que venen de Barcelona, els cotxes que donen la volta, tot això afecta. Les rotondes de Sant Cugat de l'Europa, ja no parlo d'una altra, la de l'Europa, tres quarts del mateix. O sigui, quan la gent se'n va a direcció a la rotonda d'Europa, hi ha allò de Torreblanca que gira cap allà, moltes vegades fa la cua perquè no espera la rotonda. Jo crec que no es tindria que posar línia discontínua com hi ha, sinó que es tindria que posar una línia contínua, posar que està prohibit girar amb esquerra, que vagin 25 metres més endavant a la rotonda que hi ha davant i que tornin a tirar cap endarrere. I després voldria saber quins privilegis té el Col·legi d'Europa. Perquè, clar, jo em trobo molts dies que passo per allà i, escolta, la gent para al mig del carrer, baixen els nens, baixen a tothom, amb totes les galtes que té, que a sobre si pites o dius alguna cosa encara te la carregues, i no hi ha manera de que se solen. I ja no parlo de la rotonda, que parquen en segones o terceres files a la rotonda, i quan ve un autocar, clar, és impossible que passi, i llavors s'arma allà la Sant Quintí. Llavors, la persona que regula tot aquest tema tindria que mirar-s'ho bé, tot això.
Vale? Molt bé. Jo li demanaria si ens pot identificar aquest pou que diu, si és en finca privada. És que,
Sí, deu ser finca privada de Torrenegre, perquè tot allò és Torrenegre.
Clar.
Clar, perquè és una finca privada.
Clar.
Clar, és que passarà la marxa infantil pel camí i està, no arriba a 10 metres.
Però, a veure, nosaltres el circuit de la marxa infantil és un circuit que està revisat pel Club Muntanyenc, com sabeu, està revisat per Protecció Civil, per tant, és un circuit que revisem perquè el fan molts nens i nenes. Si el pou que vostè ens indica mirarem de localitzar-lo, després tenim...
Si algú em diu que veiem un migdia...
Més que res, perquè haurem de contactar amb el privat, que és el responsable del terreny, és a dir, nosaltres no podem entrar en una propietat privada.
A veure, la propietat privada del bosc és bosc. Estem parlant de bosc, bueno. No estem parlant d'altra cosa. Llavors sí, l'únic que dic és que poseu-li una tapa, poseu-li el que sigui. És que és un pou de...
Bueno, nosaltres el que farem és el Sergi Sampere, que és el tècnic de boscos de l'àrea forestal, contactarà amb vostè i mirarà quina és la situació per saber-ho, però moltes vegades aquesta gestió, que ens hauria de ser senzilla, no és tan senzilla. Els diferents temes, vam passar tota la comunicació a l'àrea de tot el tema de deixalles i contenidors. Recordem que teníem aquesta problemàtica que bé, jo crec que molta gent que no és de la seva àrea, no són veïns, i que aprofiten que tenen uns contenidors allà per deixar coses i tenir aquesta deixalleria, que això no ens és agradable a ningú. Passarem nota també en relació a les pluges i com estan els carrers, perquè evidentment segur que el fang empitjora, això és evident. Ja vam parlar de la situació i de la dificultat que teníem per tirar endavant la urbanització tenint en compte que era Torre Negra, aquí estem amb un peix que se'ns mossega la cua perquè voldríem fer una cosa però la normativa que tenim aprovada no ens permet fer-la. Bueno, anem parlant perquè l'enllumenat, que vam dir que era molt precari, hauríem de poder fer alguna intervenció, bueno, algunes mesures. Després, el tema que comenta de la circulació. A veure, la nostra ciutat és una ciutat on, malauradament, tenim molt ús del vehicle privat, de manera individual. I jo dic malauradament perquè moltes vegades jo mateixa utilitzo el cotxe jo sola. Per tant, ens hauríem de poder acostumar a una altra dinàmica, no, de circulació. Però també tenim la realitat que tenim i, per tant, la ciutat té una fesomia, té una realitat, s'ha anat construint també sobre aquesta orografia i ens trobem en què en unes hores punta se'ns col·lapsen uns punts determinats, que són les entrades i sortides de les escoles. I aquesta és una realitat. I, per tant, el que detecto és que definiu clarament una hora punta en dues escoles en les que això succeeix, però aquest tema succeeix també en altres llocs de la ciutat, on ens hi han d'arribar autocars, on els pares volen aparcar per deixar els fills i filles, etc. etc. Bueno, és un tema que no és fàcil, nosaltres passarem aquesta nota a l'àrea de mobilitat, mirarem el que vostè comenta dels trencalls, probablement té molta lògica anar a fer la rotonda. També tindrem els veïns, quan canviem la línia contínua, veïns que estan acostumats a fer una... que també es queixaran perquè els hi hem canviat, però això és la gestió de la complexitat d'una ciutat. No pots fer tot el gust de tothom, has d'intentar prioritzar, no?, aquells, aquella mobilitat que sigui més òptima, però... El tema de la mobilitat i el col·lapse a les hores punta de les escoles és un tema que jo no crec que ho pugui solucionar. També li soc sincera, en aquest sentit de dir, no tinc la vareta màgica per solucionar-ho, perquè i menys quan són escoles tan cèntriques. Però sí que ens reunim, de fet la tinent d'alcalde té reunions amb els veïns i veïnes de la zona de l'Europa, són els veïns i veïnes que més es queixen, precisament perquè tenen aquesta dificultat. Intentem fer la màxima pedagogia que tingui la màxima lògica tota aquesta mobilitat escolar, però realment és una realitat que tenim i és difícil. Per tant, ja sé que la meva resposta no és satisfactòria, però no tinc la vareta màgica de veritat per arreglar aquest col·lapse de circulació.
No em queixo per això. Jo em queixo perquè si a 25 metres o 30 metres tenim una rotonda, ha de servir per alguna cosa, la rotonda, no per altra cosa.
Això intentem mirar-ho, sempre trobarem qui fa la infracció, això no ho podrem evitar, sempre, però posar racionalitat, mirarem de posar racionalitat. D'acord? Gràcies. Senyor Javier Jané. Àrea verda, oi? Molt bé.
Hola, buenas tardes. Pregunta es que con la implantación de l'àrea verde, que la han implantado porque hacía falta sitios para aparcar. Lo que no entiendo es por qué con la excusa de implantar área verde habéis aumentado la zona azul. Porque si hace falta sitio para aparcar, ¿por qué ponéis más zona azul? Porque, por ejemplo, Avenida Montserrat, que la calle Montserrat habéis puesto zona azul, la calle aquí delante del hotel también habéis puesto zona azul. Avenida Playa del Viñet era zona blanca y habéis puesto zona azul. Si hace falta sitio para aparcar para los vecinos y ponéis el área verde, que encima es de pago, ¿por qué aumentáis la zona azul? Con la zona verde podemos aparcar en la zona azul, pagando lo mismo, o tenemos que pagar una zona azul para poder aparcar. Porque gracias. Ponéis el remedio este, pero encima nos aumentáis la zona azul.
Molt bé, ara li expliquem, té la paraula.
Sí, gràcies. A l'hora que explicàvem la implantació de l'àrea verda, també dèiem a les reunions amb els veïns que també hi hauria una ampliació d'àrea blava en alguna de les zones, precisament per també poder facilitar la mobilitat i que no hi haguessin places de vehicles ocupant tot el rato i que no, el comerç no s'ofegués tampoc. En una àrea verda es pot aparcar a l'àrea verda. A l'àrea blava és una altra àrea que no és la que tenen autoritzats els veïns. Comentaris com el seu ens han arribat perquè evidentment s'ha fet àrea blava, en principi les zones més properes als comerços, que per això és l'àrea blava, per facilitar la, que una mateixa, la rotació, que una mateixa plaça s'ocupi diverses vegades. Sí que, com vostè, alguns veïns ens han comentat, doncs home, potser d'acord a la zona on vivim ens queda molt a prop molta blava i poca verda, i és un tema que, com vam dir a les reunions, ara ho hem implantat, vam tenir els plànols penjats i ara farem una avaluació de realment doncs, si aquest equilibri està bé o no. Si a la Rambla del Celler, per exemple, que és ara la que se m'acut, doncs, que hi ha àrea blava, cal intercalar àrea blava i àrea verda per poder doncs, donar servei també als veïns, però no ofegar el comerç, perquè no és una mesura per poder, per ofegar el comerç, sinó també per ajudar a potenciar-lo, doncs ho farem. Però només pot, si és àrea verda, és àrea verda. Gràcies.
Gràcies, senyor Segalés. Sobre Sant Domènec, davant, té la paraula. A li prop en el micro. Davant.
Agafo. A veure, bona nit. El tema és el mercantil. Jo li posaré un antecedent, és el Mercadona té el seu aparcament. L'Ametller té el seu aparcament. Perquè el Mercantic no té el seu aparcament i ha d'aparcar al camp de futbol, ha d'aparcar damunt de les voreres, ha d'aparcar per tot arreu. Per què no tenen el seu aparcament? Vostè s'imagina la plaça de Barcelona, la gent que va a restaurants o fer vermut, aparqui al mig de la plaça del cotxe, oi que no deixarien fer-ho? Per què allà s'ho deixen fer, en el camp de futbol, i aparcar de qualsevol manera? Després, a l'avinguda de Riu Taulet, justament, han fet aquells carrils bici, allà on fan més nosa, allà on destorben més la circulació i allà on és més perillós anar amb bicicleta. Perquè quan s'ha volent petit, que vagi amb bicicleta, que se li vagi una mica al manillar, es fot a sota les rodes del cotxe. Encara que el cotxe vagi 20 per hora, si es clava un nen petit a sota la roda, no pots frenar temps, per molt a poc que vagis. Hi ha alternatives. I ja posem per cas el carrer de Caldes, allà no hi ha trànsit, allà seria el lloc ideal. Hi ha una alternativa també que és fer de la plaça del Monestir pel carrer de la Mina, al Fons d'Aragó, per allà hi ha molt poc trànsit. I a més al carrer Fons d'Aragó hi ha un carril bici. Allà hi ha molt poc trànsit, allà no seria perillós. Però més.
Senyor Segalés, a veure, Mercantic té aparcament però en té poc, per la dimensió d'això que fan un cop al mes, o sigui, la descarregada. I per tant, té un aparcament a dins, té una altra zona que destina aparcament, però com a ciutat, l'afluència que ens genera el diumenge, o no sé si és el primer diumenge de mes, o el diumenge que fan aquesta descarregada, ja ens fa evident que hem de posar a disposició un espai perquè encara no es generin més problemes doncs, pel veïnatge. Nosaltres en aquest moment estem treballant un aparcament al costat del cap del turó de Can Mates, tota la parcel·la que queda al costat del cap del turó de Can Mates, estem generant també allà tota una zona d'aparcament per facilitar que es pugui aparcar fora de tota aquella zona i poder regular això. Però realment, clar, nosaltres ja hem demanat en determinats moments que tinguessin un aparcament propi, però en el moment que les parcel·les que es feien servir d'aparcament són parcel·les a les que algú les ha comprat i ha demanat llicència, com és el Viena o el tros del costat, que ja han demanat unes llicències d'edificació, deixen de tenir aquesta part d'aparcament propi que també els havíem exigit per part de l'Ajuntament. Per tant, entenem que aquesta és una preocupació i que hem de, entre la propietat del Mercantic, entre l'Ajuntament, entre també els diferents espais que tenim al voltant, poder generar aquells aparcaments que siguin òptims i que generin almenys perjudici als veïns. I en relació al carril bici, li contestarà la tinent d'alcalde com ha sigut el procés d'aquest carril bici, que ja sé que no és fàcil, jo penso que jo quan llavors ho veig fet i penso, bueno, això a mi també m'amoïna, però li expliquem com ha sigut tot el procés per tenir el carril bici.
Sí, sí, ja ho sap perquè ho hem parlat. Per això ja ho hem parlat. Jo crec que a poc a poc va funcionant millor del que ens pensàvem els veïns, que estàveu molt en contra. Vam quedar que falta fer algun... No, i se'n veuran. Evidentment, si fas voreres amples hi passa gent, si fas carrils bicis acaben passant bicis. Val? Almenys això és el que nosaltres creiem i estem convençuts que hem d'anar cap a aquest tipus de mobilitat. Evidentment és un canvi en un eix principal de la ciutat i doncs ens hi hem d'acostumar tots. Falta fer actuacions per acabar d'assegurar els temes de seguretat que els preocupaven, com eren els aixecaments, com era el semàfor intermitent, que ho farem en brevíssim, i jo crec que es podrem circular i serà compatible l'ús de la bicicleta i també dels vehicles amb aquestes noves maneres de fer d'una manera més segura. Els demano que ens acabeu de donar aquest temps perquè de veritat que pensem que serà positiu per tots.
Jo en tot cas, senyor Sagalés, dir-li, jo no sóc experta en carrils bici, però sí que qui ha dissenyat tota la proposta i s'ha consensuat és amb la plataforma de la bicicleta, d'Assemblea de la Bicicleta, o sigui, per tant, ho han dissenyat enginyers tècnics, es poden equivocar també, es poden equivocar, però el que jo li vull dir és que, escolti, jo sóc la primera que quan una mesura que doncs, ens ve avalada pel tema tècnic, ens ve avalada per un consens, tal, la implantem i després resulta que no acaba funcionant, bueno, donem-li un temps, si no acaba funcionant i hem de rectificar, jo li asseguro que, però de moment, a banda de que vostès ens fan arribar doncs, la seva preocupació i que jo de veritat l'agraeixo, tota la intenció d'aquest carril bici ha sigut justament la de millorar, i és una proposta de millora. Si no estem aconseguint aquesta expectativa, haurem de revisar també tot el procés, i no és la primera vegada doncs, que ens succeeix, que el procés a més l'hem posat a exposició pública, que el procés l'hem posat a consulta dels pressupostos participatius, però a vegades no hem fet el contacte aquest previ amb els veïns i veïnes, que moltes vegades et pot dir, et pot contrastar molt si la mesura doncs, és òptima. No? Potser en aquest moment no considerem o no ho veiem com a òptim, però nosaltres seguim pensant que hem d'anar transformant el model de mobilitat de Sant Cugat. Per tant, donem-nos uns mesos per acabar de veure com està funcionant això. D'acord? Diuen que sí. Això és...
que és la disminució de vehicles a la ciutat, hi ha tot el projecte amb l'Heroi.
Això és el que em diuen, senyor Sagalés, li haig de dir també el que... Per tant, però escolti, estem a sobre i sabem que preocupa aquest tema. Sí.
Quan aquest grup pot ser que es pot entendir, la tindrem també poc de més que li hem desenvolupat,
que tingui
un bar
de 3.000 persones. Clar. És que no podem comparar perquè cap activitat... No, sí. 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 No, és que... No, és que... No hi estic d'acord. Miri, doncs no estic d'acord. No hi estic, no estem d'acord. Sap per què no estem d'acord? Perquè no hi ha res més injust que tractar igual situacions desiguals. I són situacions desiguals. És a dir, no tenim a cap altre lloc de la ciutat una acumulació, un esdeveniment que ens generi aquesta acumulació tan gran de gent, d'afluència de vehicles... no ho tenim. I per tant, li reitero, no hi ha res més injust que tractar a igual situacions diferents. Sí, ho són, per tothom. Sí. Sí. Senyor Eduard Ruiz, a Can Barata.
Buenas tardes. Dos temas muy rápidos.
Molt.
A ver si hemos progresado algo, hemos adelantado algo en la redonda, con el agua ya sé que está funcionando, no del todo, pero bueno, empieza a funcionar. Y la otra es el transporte, a ver cómo funciona, porque nadie respira, no sabemos cómo va, al menos no tengo un contacto para saber cómo va. Esto por aquí, sobre Can Barata. Sí, me gustaría hacer una reflexión que es que me pone el pelo de punta. Yo cada vez que siento, y aquí en estos plenos, siento decir, es que ha habido crisis, ahí está, la crisis que ha habido y la que tenemos es la manera que tenemos en Madrid. Gente que se pone de jefe de Estado, que no ha votado a Cristo, y que se lleva a
Sardo,
que yo, con lo que he tomado el año, 10 personas podríamos cobrar la de las jubilaciones. Y eso sí que me lleva a mí, me manda los diablos.
Bueno, senyor Ruiz, però això no ho podem arreglar, això és la seva opinió. Nosaltres podem parlar del que fem i el que fem millor i el que fem pitjor, i vostè ens pot demanar si fem prou per Can Barata. Llavors jo li haig de dir que el sistema de mobilitat està funcionant, que l'aigua està endavant i que a la rotonda n'hem parlat amb la Generalitat i estem parlant més que d'una rotonda, d'un semàfor, perquè és molt més fàcil implantar un semàfor que no una rotonda, perquè una rotonda té una inversió molt important, és una carretera de la Generalitat de Catalunya i per tant no tenim en aquest moment la capacitat de poder invertir en aquesta carretera, per tant anirem cap a una solució semafòrica, però no es diu així, semafòrica? No sé. Doncs, per tant, diguéssim, estem treballant per posar un semàfor, i això és el que el puc informar, d'acord? Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna altra intervenció. Doncs, si no hi ha res més, moltíssimes gràcies per venir a assistir al ple i demanem al secretari i l'interventor que s'incorporin i continuem les mocions.